advice and remember always in life. Into each heart. El confinament, ja ho sabeu, ha transformat durant mesos les ciutats i la tranquil·litat i la falta de soroll i moviment humà ha provocat que molts animals s'animessin a trepitjar l'asfalt.
Hem vist senglars, paons, cabres i ànecs passejant tranquil·lament per ciutats i fins i tot diuen que pels canals de Venècia s'han arribat a veure dofins.
Sense anar més lluny, a la Costa Brava s'han vist també taurons, dofins, tonyines i fins i tot balenes.
El que volem fer tot seguit és preguntar-nos com ha afectat el confinament a la biodiversitat marina i per això saludem l'Anna Bozzano, biòloga marina. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Ja sabem que l'ésser humà durant un bon temps no ha pogut anar al mar com ho feia abans. Quines conseqüències ha tingut això pels animals que hi viuen?
Mira, el confinament per el mar es pot considerar com una mena de veda, és a dir, de parada biològica, no? Uh-huh. Perquè tot s'ha parat, realment, no? Llavors s'ha parat el transport, s'ha parat la pesca, llavors hi ha menys soroll, però no podem pensar que el mar es recuperi de cop. Uh-huh. Per fer una miqueta, fer-nos una idea, no?, de lo que podria passar, a mi m'agrada sempre fer aquesta comparació i dir que, per exemple, és com una persona fumadora de tota la vida que deixa de fumar durant un parell de mesos, no? Uh-huh. Segurament nota beneficis, però per considerar-se exfumadora han de passar anys. El mateix li passa al mar, no? El confinament ha tingut conseqüències positives, però són recuperacions puntuals de moment, sobretot en alguns estadis larvaris i coses que segurament veurem alguna millora, però no podem considerar que clar, és la panacea, no? Que clar, hi ha un canvi general, perquè la capacitat de regeneració del mar és brutal, però no és immediata.
Però s'ha recuperat més ràpid del que s'esperava? Vull dir, ha estat com una sorpresa, no?
Sí, o potser és una sensació que tenim tots, perquè, clar, veure dofins a segons quins llocs tan ràpid és com, oh, que ràpid que han vingut, no?
Anna?
Sí, però també no, hem de pensar que nosaltres en aquest confinament teníem més temps de fixar-nos també en el que passava a fora, no? Llavors, segurament tenim més presència de mamífers marins com els dofins, els catxalots, les balenes o taurons. Però no és una cosa totalment excepcional. Sempre hem tingut aquests animalons, no? A la nostra costa. L'únic que segurament la baixada de transport i d'impacte general antropogènic sobre el mar l'has fet com més confiats i llavors s'apropen més. No?
Clar.
Però també s'ha de considerar una altra cosa, que el confinament ha arribat just després d'un event molt gran que ha passat aquí a la nostra costa, que és el Glòria, el temporal Glòria.
Sí.
Temporal Glòria nosaltres considerem que és molt negatiu, no?, per la costa, ha tingut impacte negatiu, però per el mar ha sigut positiu.
I això per què?
Perquè realment totes les riades que han descarregat aigua al mar venien carregada de nutrients. Uh-huh. Llavors els nutrients, quan arriben al mar, fan que els elements del plàncton, sobretot del fitoplàncton, que és la part, no, de que més, la fracció més petita de l'ecosistema marí, es reprodueixin més, no? I llavors, clar, tenim més clorofila, fitoplanta és la part vegetal del planta, llavors produeix més clorofila, llavors es produeixen més, tenim més aliments pel zooplàncton, i els zooplàncton són els animalets petitets que estan també al mar, aquesta fracció, llavors hi ha més menjar. Més menjar, per exemple, per un tauró que s'ha vist molt en aquest confinament, que és el pelegrí. Uh-huh. El pelegrí menja plàncton, no?
Ah, perquè la gent no s'espanti, eh?
No, sí, exacte.
Tauró, sempre pensem en la pel·lícula i surfistes, no té res a veure una cosa amb l'altra, eh?
No, és totalment inofensiu, totalment, sí. Perquè menja aquesta fracció més petita, la fracció més petita del mar.
Mm-hmm. Però veus la foto i fa bastanta por, no?
Sí,
tauró
clar.
Pelegrí?
No, perquè no té dents.
No,
de fet, no té dents.
Molt.
Ha de ser un sistema d'alimentació és agafar aigua, tancar la boca...
Sí, com les balenes.
Filtrar-la, com una balena, no?
Exacte, pressionar-la i a través d'uns filtres que té al costat de les branques es queda...
No tens sensació de tipar-te, no, si menges plàncton? Tens la sensació de dir, bueno, alguna hi haurà aquí, però allò de menjar un tros de pollastre, no.
Després de dinar estan molt bé.
Sí,
molt bé, no?
No, però penseu que una cosa molt curiosa, aquesta del tauró pelegrí, que uns dels animals més grans que tenim a la Mediterrània menja les coses més petites. Llavors, això significa realment que la seva capacitat metabòlica d'absorció és impressionant.
Sí, sí. Escolta'm, Anna, ara parlàvem de les coses positives durant el confinament, però si mirem abans, tu parlaves tota l'estona o bastant sobre el transport. Quin és el que fem pitjor els humans al mar que afecta més a la biodiversitat? El transport, tu diries que és la clau?
Hi ha diversos factors, no?, que el transport afecta sobretot als mamífers marins, perquè ells es comuniquen a través del so. Llavors, clar, si hi ha molt soroll al mar, es veuen afectats. Però també tenim un impacte molt important químic sobre les aigües, i això sí que afecta, pot afectar la biodiversitat. Mm-hmm. Però, bueno, en general són molts factors que conjuntament jo inclouria en el que és el canvi climàtic, que és el gran problema que realment ens ve a sobre.
I després la contaminació física del mar, no? Acostumats a veure plàstics, a veure... Mira, ara, amb la nova normalitat, veurem també mascaretes, que ja es comencen a veure.
Que dius,
home,
i tot,
tu et poses una mascareta,
mascareta
realment mascareta, per protegir-te
igual.
I protegir els altres d'una manera empàtica, i després va i la tires a un lloc que no toca, i això em costa molt d'entendre.
A mi també, i la veritat que ara que s'estan començant a veure al mar, estic molt, molt sorpresa, perquè tothom sabem que hem de llançar a l'escombreria aquestes coses i no deixar-la al carrer, no?
És tan obvi que...
Sí, perdona.
No, Anna, tu també ets la responsable de turisme pesquer de la Confraria de Pescadors de Barcelona. Vosaltres quan tornareu a reprendre l'activitat?
Sí, nosaltres tenim moltes ganes de començar i suposo que al final de juny sí que tornarem a començar. Ho podríem fer ja ara, perquè és turisme actiu i la nostra visita guiada a la Confraria és pràcticament el 90% a l'àrea lliure, no? Però preferim esperar una miqueta que tot torni a aquesta nova normalitat i poder engegar l'activitat i donar a conèixer un altre cop la vida dels pescadors que tenim aquí a Barcelona, que és una activitat super autèntica, carregada de cultura i tradició, perquè tenim una tradició marinera a Barcelona que no només és l'esport que es fa a la platja, sinó aquesta tradició de la Barceloneta antiga,
sí, sí.
Que d'aquest reconet, no?, al voltant de la Torre de Rellotge, que...
I molta gent que vivim a Barcelona ho desconeixem del tot, eh? Sí, sí. Perquè realment pensem que la pesca ja és una cosa de fa 100 anys o de fa 50 anys.
I no. Tenim 300 persones treballant encara, tenim 26 barcos, que treballen de nit, de dia, portant un peix fresc. Penseu que al matí arriba el peix blau, la sardina i l'alceitó, que a Barcelona té el segell de qualitat. L'únic que no li fem la suficient propaganda. Uh-huh. És a dir, el peix blau
totalment.
De Barcelona és superbo. I després a la tarda arriba el peix blanc i el marisc, també.
No, això és una sorpresa d'autoconeixement que hauríem de mirar-nos-ho més, eh? Sí, i mirar què fa la Confraria de Pescadors i l'Anna Bozzano com a responsable. Alguna última pregunta, nois?
No, jo només volia... Res, una mica més el turisme pesquer de la Confraria. Feu alguna cosa més a banda de visites al centre, als pescadors i a la Torre de Rellotge i tot plegat? Per exemple, es pot sortir amb una barca d'alguna manera, de manera organitzada, o alguna cosa més?
Bueno, hi ha activitat de pesca, turisme, també. Llavors, distingim turisme pesquer, és el que se fa a terra, no?
Sí.
Passejant. per les instal·lacions i el pescaturisme que se fa a bord. Aquí a Barcelona es pot fer, però no és molt fàcil degut a la idiosincràsia del port, també, perquè és molt gran, triguem molt en sortir, en tornar, els caladers també estan lluny, llavors hem de passar tot el dia, realment tot el dia, a bord.
Sí, que realment ho has de voler, diguéssim, sí.
Sí, exacte, has de sortir a les 5 i mitja del matí i tornar a les 4 de la tarda. És una activitat superbonica,
superbonica,
però has d'aguantar un dia sencer al mar. Hi ha altres llocs de la Costa Brava, o inclús de Mallorca o del sur, on del sur de la costa mediterrània espanyola sur, on es pot fer aquesta activitat d'una durada una miqueta més restringida, de 3 o 4 hores, perquè els caladers estan també més a prop, mm-hmm. o perquè tenen una altra manera d'organitzar-se. I llavors jo crec que és una de les activitats que aconsello juntament al turisme pesquer, mm-hmm. com si volem ser turistes una miqueta més sostenible,
una miqueta més atents. Això està molt bé.
Ja que hem tingut aquest confinament, hauríem d'anar cap aquí, no?
Sí, senyor,
i fer activitat relacionada amb el mar, nedar, passejar, anar a vela, kayak, windsurf, totes activitats que no són de fort impacte amb el medi marí.
Sí, senyor. Anna Bozzano, biòloga marina i responsable de turisme pesquer de la Confraria de Pescadors de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adéu, bon cap de setmana.
Igualment, adéu, gràcies.